Ràdio Estel. Informatius.
Bon dia, són les 11, us informa Olma Giró. A aquesta hora hi ha en marxa la comissió de secrets oficials del Congrés amb la compareixença de la directora del CNI, Paz Esteban. La informació que es doni a la comissió està reservada sota secret d'estat. Judit Caselles, bon dia.
Bon dia. Tot apunta que durant la sessió s'acreditarà la legalitat de l'ús de Pegasus contra alguns independentistes. A la comissió, finalment, hi ha un diputat de cada partit independentista. Just abans d'entrar a la sessió, el portaveu d'Esquerra al Congrés, Gabriel Rufián, ha avançat que no té cap sentit que la comissió sigui a porta tancada.
És absurdo ir a una comissió sin cámaras en la que, además, después no se puede decir nada de lo que ha pasado dentro.
La comissió té lloc just quan El País acaba d'avançar que el CNI ha trobat rastres del programari espia Pegasus al mòbil del ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska. Si es confirma el hackeig, se sumaria als ciberatacs que han patit el president Pedro Sánchez i la ministra de Defensa, Margarita Robles.
Gràcies, Judit. I a Madrid, la Fiscalia Provincial ha demanat que s'arxivi la denúncia contra l'exlíder del PP, Pablo Casado, i l'exsecretari general del partit, Teodoro García Egea, per un delicte de revelació de secrets en el suposat cobrament de comissions per la compra de material sanitari a la Comunitat de Madrid. Segons la Fiscalia, en la denúncia hi ha hipòtesis i elucubracions i falten suports o corroboracions per acreditar els fets. Més notícies perquè els sindicats de mestres i professors han anunciat aquest dijous 4 noves jornades de mobilitzacions que combinaran la vaga de tot el dia amb aturades des de les 8 fins a les 10 del matí. Així doncs, hi haurà vaga els dies 25 de maig i 9 de juny i aturades parcials el 17 de maig i el 2 de juny. Els sindicats continuen demanant la dimissió del conseller d'Ensenyament Josep González Cambray i no descarten convocar una vaga indefinida si consideren que el departament no es mou. I en clau política, el líder dels comuns al Congrés dels Diputats, Jaume Asens, ha obert la porta a una possible sortida de Podem del govern espanyol si es confirma que l'espionatge ha estat ordenat per part de l'executiu. En una entrevista a Televisió Espanyola, Asens ha assegurat que s'hauria de debatre la continuïtat del pacte que la formació Lila té amb els socialistes.
Seria greu saber que hi ha hagut una autorització al més alt nivell. Crec que ara mateix no tenim aquesta informació sobre la taula. Si es produeix aquest escenari, evidentment haurem de debatre quines són les conseqüències de tenir coneixement d'una circumstància d'aquest tipus, però en tot cas és quelcom que afectaria a un altre govern, no en aquest.
En aquesta mateixa entrevista, Jaume Asens també ha defensat que Pedro Sánchez ha de reunir amb el president de la Generalitat, Pere Aragonès, per afrontar el cas Pegasus i també ha demanat al cap de l'executiu espanyol que cuidi més els socis d'investidura. I sobre el cas del regidor de Valls, Marc Ayala, acusat d'abusos sexuals a menors, avui s'ha pronunciat el grup de teatre principal de la ciutat, que és l'entitat on Ayala s'hauria relacionat amb les víctimes. A través d'un comunicat, el grup teatral assegura que ja tenia coneixements d'uns fets molt greus des de Fonte i per això, davant la gravetat de la situació, van activar un procés d'acompanyament a les possibles persones afectades. El grup conclou que es posa a plena disposició de les autoritats per ajudar en la fase d'instrucció judicial i també a col·laborar en tot el que sigui necessari. Recordem que el regidor Marc Ayala va passar ahir a disposició judicial i ha quedat en llibertat amb càrrecs per un presumpte delicte d'abús sexuals a un menor. Moment ara per a la informació esportiva amb Xavi Toscano.
El món del futbol es desfan elogis cap a la gesta que el Real Madrid va aconseguir ahir. Els blancs, recordem, van remuntar l'eliminatòria contra el Manchester City gràcies a dos gols en el temps afegit i un altre a la pròrroga. La premsa esportiva de tota Europa obre aquest dijous les seves edicions parlant del partit d'ahir. A França ho veuen surrealista. A Itàlia elogien la tasca d'Ancelotti i a Catalunya la premsa més afí al Barça parla del dia de la marmota i és que en aquesta edició de la Lliga de Campions l'equip blanc ha remuntat en els últims minuts de partit totes les eliminatòries que ha jugat contra el Paris Saint-Germain a vuitens de final, contra el Chelsea a quarts i contra el City ahir a les semifinals. Després de la remuntada, el Real Madrid serà a la final de París, on jugarà contra el Liverpool el dia 28 de maig, en la que serà la reedició de la final del 2018, que van guanyar els blancs per 3-1. Canviant de qüestió, en aquests moments arrenca Lleida la Copa de la Reina d'Hoquei Patins. El primer partit dels quarts de final enfronta el Palau de Plegamans i el Cerdanyola. Més tard, a 2:15 del migdia, jugarà el primer partit de quarts de final de la Copa del Rei entre el Noia i l'Alcoi. El Barça també debuta avui, ho farà contra el Caldes a 6:45 de la tarda. La competició es pot seguir íntegrament en directe pel canal Esport 3. I acabem amb tenis. Nova jornada avui al Masters 1000 de Madrid, on s'enfronten Rafa Nadal contra el belga David Goffin i Carlos Alcaraz, que ho farà contra Cameron Norrie. Si guanyen, els dos tenistes espanyols es trobarien als quarts de final. Abans, però, d'aquí poc menys d'una hora comença el primer enfrontament del dia entre el número 1 del món, Novak Djokovic, i també Andy Murray.
Gràcies, Xavi. Nosaltres tornem a les 12 amb més notícies i ara us deixem amb el magazín de Ràdio Estel i tot l'equip de Mercè Raga.
Ràdio Estel. Denominacions d'origen, experiències gastronòmiques, destins amb bon gust i tot el que fa feliç al teu paladar t'espera els dissabtes a les 11 del matí a Trotamundos. T'ho expliquem tot perquè no et perdis cap tast.
Trotamundos, amb Miquel Mercadal.
Us espero amb els 5 sentits cada dissabte a les 11 del matí, a Ràdio Estel.
Acció Preventiva, la teva consultoria en prevenció de riscos laborals. La teva empresa més segura, més saludable i més competitiva. Acció Preventiva t'acompanyarà cap a l'accidentalitat zero des d'una inversió optimitzada. Més de 3.000 empreses ja han confiat en nosaltres. Truca'ns al 93 328 54 22 i per ser oient de Ràdio Estel et regalem una consultoria preventiva de situació totalment gratuïta. Acció Preventiva, la teva consultoria en prevenció de riscos laborals. 93 328 54 22.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Al matí, a Ràdio Estel, amb Mercè Raga.
Ara mateix passen 6 minuts de les 11 i és hora de parlar de música al matí a Ràdio Estel. Avui amb una de les veus més lluminoses de l'actual panorama musical català i també referent de la cançó d'autor a casa nostra. Com vols que et parli jo de l'amor si no et sé estimar, ja no sé la que esteu sentint, la que estem sentint, és la cantant i pianista Gemma Humet interpretant Com vols que et parli jo de l'amor, un dels temes del seu darrer àlbum acabat de sortir del forn. De fet, es va publicar aquest mes d'abril i porta per títol Rere tot aquest fum. És un disc introspectiu, un viatge a través dels misteris de l'amor que manté, per cert, l'univers sonor de Màtria per fusionar-s'hi així amb la música electrònica i també els sintetitzadors analògics. Clar, la Gemma Humet va guanyar el Premi Enderroc 2016, el millor disc per Si canto enrere, i més recentment també ha publicat el seu primer llibre Els dies que m'habiten. Gemma Humet, bon dia.
Bon dia.
Moltes gràcies per ser amb nosaltres. Ai, i enhorabona, pel nou disc.
Gràcies.
Va, escoltem una mica més.
Vinga.
Clar, és que et crea com una... atmosfera, això, no? Que t'enganxa, Gemma, és una passada. Estem escoltant... Espera't, escoltem Tòxics? José, la tens? A veure, la número 2. Posa-la. La 2? És meravellosa. Ara, ara. Que et pugui semblar un parany. No vull que estiguis amb mi. Desfer. Això que escoltem és Tòxic.
Sí.
No, Gemma? Clar, sí, sí, un sí, altre sí. Tema del teu nou disc, com dèiem. Tu estàs contenta amb el resultat? Què senties ara, no?, quan l'estaves escoltant? Ara,
mentre m'escoltava pensava, ai, mare de Déu, quines ganes de tocar un directe.
De que vingui el directe,
sí,
no?
Sí, sí, clar, sí, no, sí, total.
Clar, un dir-se rere tot aquest fum que publiques només 2 anys després de Màtria.
Sí, abans, un any i mig fa. El que passa, clar, per mi, o sigui, Màtria, amb tota la pandèmia i tot plegat, el vaig gravar un any abans que sortís. Per tant, per mi fa com gairebé 3 anys. I per la gent ha quedat com superenganxat un disc amb l'altre, però per mi, quan va sortir Màtria, ja era com... vell, saps?
Clar,
i llavors,
totalment.
Per mi tampoc és, el procés tampoc és tan junt.
Ja, però clar, dona la sensació però això,
sí,
no,
sí,
Gemma?
Sí. Que tothom diu, hosti, ja?
Clar,
ja?
Que dona la pandèmia, sí, saps, sí. Això? Has fet volar la teva creativitat i clar, el sí, resultat sí, sí. És meravellós, no?
Bueno, jo crec que tots hem tingut, per sort o per desgràcia, molt temps per pensar durant la pandèmia i de fer coses que potser d'una altra manera no hauríem fet o processos que no hauríem arribat a fer.
Clar, i explica'ns una mica més, no? Quina història o quines històries volies explicar justament amb aquest rere tot aquest fum i què hi ha darrere de tot aquest fum?
Jo sempre dic que darrere tot aquest fum hi ha les coses boniques de la vida, no? Una mica tant amb la pandèmia, així a trets generals com cadascú amb la seva quotidianitat, amb el seu dia a dia, amb les seves rutines, a vegades sembla que no arribem a veure les coses boniques de la vida, que a vegades són superpetites, però sí. que és el que ens fa feliç, no? I una mica el que vull que s'entengui, que s'amaga rere tot aquest fum, és això, que de fet a la portada ja es veu, no, que és una portada tota borrosa perquè eren unes flors. I llavors, wow. És, bueno, una mica, doncs, aquest concepte per un cantó. I per l'altre, el que tenia ganes d'explicar amb aquest disc és que al final, bueno, jo crec que fa com tot un procés, no?, que comença una mica al pou, però que va trobant la llum, i és que això, que al final, si no hi ha amor propi, si no ens estimem a nosaltres mateixos, si no ens acceptem, si no trobem una coherència interna, és molt difícil estimar algú o res més.
Totalment, perquè sense aquest amor propi, no?, que ens hem d'anar cultivant, al final, sí, sí. No? Marta, que nosaltres, sí, sí. Quan preparàvem l'entrevista, ara estàvem escoltant el disc de la Gemma i és això, no?, que qüestiones aquest amor romàntic, no, Gemma?
Sí, una mica, bueno, penso que ens han venut com uns per sempre i tenim tots com una mena de pressió a sobre del que sí. Ha de ser l'amor que no sé si és del tot sana.
Sí. I que hi ha vegades que no ens acaba d'encaixar, no?
Exacte, exacte. I et fa sentir com que que no, bueno, no saps mai si ets on has de ser.
Totalment, totalment. Va, escoltem més peces d'aquest nou disc de Gemma Humet. Estem escoltant Els anys guanyats. Ja estava pensant, clar, aquesta és una cançó que fas en duet, no?, amb el
sí,
Pau Serrasol,
amb el Pau de Ginestà,
cantant de Ginestà. Sí. I clar, Els anys guanyats que podem compartir amb els amics.
Sí.
Gemma, no?
Totalment. Mira, és que al final era una cançó que no vaig intentar encarar-la com de moltes maneres. Primer vaig pensar, i si és com la Yoda gran parlant amb la Yoda petita, no sé què, però era un merder. Llavors, bueno, que també es pot enfocar com això, com a l'amistat, com a l'amor, òbviament, però al final, moltes vegades ens com ens enfoquem en tot allò que hem perdut de les relacions en general,
sí.
Quan jo crec que el que passa és que les relacions es transformen i en lloc d'enfocar-nos en el que hem perdut, doncs que bonic si ens podem enfocar en tot allò que hem guanyat i en els anys que hem guanyat.
I el disc també està molt bé perquè parles de totes les vessants de l'amor, no? Potser des d'aquest amor que sí que ens fa pensar en aquest amor més romàntic, però també escoltant les cançons és
sí,
això,
sí,
no?
Sí, sí.
També es pot, la Mercè també ara ho apuntava, també és l'amor que pots sentir per un amic.
Exacte.
O, no?
Sí, sí, sí. Sí. Bueno, és que és transpoble, al final és com el que dèiem abans, no?, d'aquest amor que ens han venut, que està sí. Com molt basat en les dependències emocionals, i això ens passa en l'amor de parella, però també ens passa moltes vegades amb l'amor familiar, amb relacions laborals que puguem tenir, no?, que, bueno, que ens hem tornat com això, molt dependents, i jo reivindico que no vol dir que ho aconsegueixi ni que estigui alliçonant a ningú, ni molt menys, perquè jo penso que estic com en el mateix procés que tothom, però el que reivindico és això, no, de desligar-nos una mica més.
I què és per tu l'amor, Gemma?
Per mi l'amor és estar bé amb una persona tenir respecte, suposo, cap a les persones en general, i estar bé. Tenir pau
mateix,
i tenir
no?
tranquil·litat amb tu mateix i això fa que estiguis bé amb l'altra persona.
És una mica el punt de partida, no?, el que també, no?, vols expressar amb aquest nou dir rere tot aquest fum. Que el
sí,
punt de
mira,
partida
m'agrada veure-ho així. El punt de partida.
No? El punt de partida i per escoltar-lo sí. També és el que transmets, no?, en aquest nou disc.
Sí. Suposo que sí.
Clar, un disc on, per cert, també no has musicat cap poema i, com dèiem, clar, inclous alguns matisos nous també pel que fa a la melodia, no? Ho estàvem escoltant la primera cançó, sí, amb tastets de música electrònica i també sintetitzadors analògics. Doncs sorgeix aquesta evolució. No, que ara estàs parlant d'aquest amor que es transforma, sí, és una Gemma Humet també, que es va transformant.
Clar, tot, vull dir, jo evoluciono com a persona, com a músic, clar, i com a tot al final. I fa molts anys que jo em vaig... Vull dir, ara en tinc 33 i des dels 19 que estic vivint de la música, diguéssim. Llavors, clar, és evident que hi ha d'haver transformacions perquè, si no, les coses s'estanquen i com diu Drexler, no? Si quieres que algo se muera, déjalo quieto. Uh-huh. I tenia moltes ganes. De fet, en Màtria ja ho vaig fer, aquí hem anat més enllà, i tot això, per exemple, dels sintetitzadors analògics, és com... M'agrada molt pensar-ho que jo vinc molt de la música molt acústica, llavors, per molt que sigui electrònica, no és un plugin d'ordinador que està sonant, sinó que tot el que sona ho estem fent nosaltres, jo i en Jordi Casa de Sus, que és el productor en aquest cas, que ens hem tancat gairebé 3 mesos a l'estudi, allò d'assaig i error, i anar provant, i això sí, i això no, i tot ho toquem nosaltres. Llavors, per mi té molt de valor, igual que les fotografies, també vaig decidir que fossin analògiques, els videoclips són plans seqüències, perquè no... O sigui, una mica el que no volia era que hi hagués trampes, o que... És a dir, que el que es veu és el que hi ha,
molt transparent,
i ja
no?
Està.
Sense fums, no? També,
exacte,
com bé diu l'àlbum.
Sí. Sí, sí, per mi és com el disc més conceptual de tots, que he intentat que tot tingués una coherència.
Un sentit, sí, no? Estàs satisfeta?
Sí, la veritat és que sí, estic contenta.
Escolta això.
No han passat pas gaires anys, Gemma, que et vaig conèixer. Va patir la mare tant perquè poguessis néixer. Que bonics que eren els ulls que vas obrir, que bonics aquells...
Gemma, tu vens d'una família d'artistassos. De fet, el que esteu escoltant ara, estem escoltant el teu oncle, no? Joan Baptista, sí, Humet, i una cançó titulada Gemma.
Sí, que anava per la meva tieta, que era, bueno, la seva germana, sí, que estava malalta de poliomielitis i anava amb cadira de rodes. I per això, no, diu Gemma, guaita les flors que no caminen i mira que són boniques.
Ostres,
una cançó,
clar,
preciosa.
Fa 50 anys, aquesta cançó,
sí,
no?
Sí, fa molt de temps. De fet, molta gent em pregunta, tu ets la Gemma d'aquella cançó? I és com, no, si feu comptes veureu que no surten els números.
Clar, perquè recordem també que el teu pare és l'Agustí Humet, sí, que és músic, sí, sí, actor, sí, i director, sí, escènic. Com t'ha influenciat a tu l'entorn familiar en la teva carrera artística,
moltíssim,
Gemma?
Bueno, és que crec que ho ha estat bastant tot en molts moments. Per començar, el fet de que no... De viure la música o viure de l'art com una cosa normal, no? A moltes famílies tu dius que et vols dedicar a la música i et diuen, on te vas?
Vés
a estudiar una carrera normal. I clar, jo per això ja no he tingut cap mena de problema. I llavors, per bo i per dolent, és això, no? Com que a casa tot ha girat molt al voltant de la música i de l'art. Nosaltres som 4 germans i... De fet, menys el petit, que professionalment es dedica més a la informàtica i tot això, tot i que també toca. La resta, tots, menys ma mare, diguéssim, tots estem ficats en el món
de la música,
de la música,
no?
Això.
I de l'art.
Sí, i jo realment, si no hagués fet música com a tal, jo el que volia era fer teatre musical, per exemple, no? que el meu pare sí que es dedica més a això.
Sí.
I llavors és com que ja no m'he plantejat mai fer una altra cosa, és com no tinc plan B.
No tinc plan B a la vida,
tot
va cap a la música.
Tot ho he posat aquí, que per, no sé, ja veurem què
clar,
passa.
Aquí avui un altre punt de vista amb Gemma Humet, no? Dèiem, Marta, que parlem de música, perquè amb Gemma Humet implica això, no? Per parlar de música, a part nou,
sí,
disc,
sí,
i també nou llibre, no?
I tant, en format llibre o cançó, la teva gran aliada vital sempre ha estat la paraula. De fet, des de ben petita dius que t'assegues al balcó de la teva habitació amb un coixí a la falda i escrivies el que et passava pel cap. Fins a quin punt la paraula t'ha servit per créixer? I per curiositat, conserves encara aquelles llibretes que escrivies,
sí,
de petita,
sí,
les rellegeixes?
Tot, tinc tot. De fet, hi ha moltes coses, quan vaig començar a escriure coses amb l'ordinador, uh-huh, que després m'han petat discs durs i he perdut moltíssimes coses, de primeres cançons, textos, però en canvi les llibretes, per sort,
les has conservat.
Segueixen allà.
Clar. I tenen una màgia, no? Perquè saber, sí, que és escrit amb la teva, sí, sí, lletra, sí, de la teva mà... És...
I de fet és algo que... No diré sovint, però sí que cada X temps rellegeixo com tot. I és com, uau, qui eres i com t'has anat construint, en certa manera, no? I és com que tinc constància de totes les parts d'aquesta gema, no? I em fa com il·lusió.
Tu, perquè per tu, gema, escriure és una necessitat.
Sí, totalment. Jo, de fet, no em plantejava publicar mai a la vida tots aquests escrits, aquest llibre que he quedat fent. El que passa que m'ho van proposar i sí que és això, vaig dubtar molt, però al final vaig dir, bueno...
Va, ara és el moment, no?
No, i a part, okay. Bueno, és com, tinc el material, no? Doncs, i m'ho proposen, fem-ho. Tot i que he de dir que és una vessant en la que em sento molt intrusa, perquè jo el que sé fer és escriure cançons, i llavors, bueno, tot això ha vingut una mica com de més a més, i estic molt feliç d'haver-ho fet, però crec que ha sigut més terapèutic per mi tu? Que no pas una altra cosa.
Clar, perquè recordem que el març es publicava el teu primer llibre, Els dies que m'habiten, il·lustrat per la Sara Serra, que és un recull de textos, Gemma, i poemes d'amor, també de desamor, no? Sí. D'inquietuds vitals, d'empoderament femení, i sobre la seva condició de dona i també de mare, Gemma,
sí,
no?
Sí, sí, sí.
Primer Sant Jordi, per cert, com va anar?
Bé, va anar bé. Vam estar per aquí a Barcelona, que vaig flipar de la gent que hi havia.
Sota la pluja?
Sí, sí.
Va caure a pedra?
Sí, sí, sí.
Vas viure-ho?
Sí, vaig viure perquè estàvem anant a tocar el Sant Jordi de l'Adam.
Sí.
I va ser un desastre. O sigui, és que no podíem ni baixar els instruments. Era com...
I com et vas organitzar amb la música i amb el llibre?
Bueno, m'ha anat tot bastant junt,
sí?
És a dir, sí.
Vas poder compaginar.
I per sort ja també he estat fent com molta promo els dies previs a Sant Jordi, llavors no m'ho jugava tot a Sant Jordi, diguéssim, que això va ser positiu, perquè amb el dia que va fer, doncs, la veritat.
I què et permet, Gemma, l'escriptura? És a dir, el format llibre, que no et permeti la música?
Que el format llibre, és a dir, quan tu escrius, hi cap tot. No estàs subjecte a res.
Ja.
En canvi, a les cançons... has de trobar molt la manera de dir les coses perquè en una melodia et càpiga tot allò que vols dir, diguéssim. I en un text no estic tancada, no tinc límits,
sí,
diguéssim.
Totalment.
Ets de les que primer t'inspires amb la melodia o és la lletra la que t'inspira la melodia?
Sí, jo crec que escric molt i llavors arrel del que escric hi ha una frase que em ressona o el que sigui, llavors a partir d'allà estivo un altre fil. No vol dir que el text que hagi fet és el que musiqui, però sí que la temàtica, el que vull explicar, normalment m'ho porta el que he escrit prèviament. Dic molt... O sigui, treballo molt a partir d'escriptura automàtica. Igual em poso una cançó i vaig escrivint tot el que em ve al cap, tot el que allò em mou, el que em diu, i llavors arrel d'allò, doncs,
I,
la cançó.
Gemma, els dies que m'habiten ens ajudarà a apropar-nos més en aquest univers, Gemma Humet?
Jo crec que sí, i a més crec que va molt lligat, sense voler-ho, perquè ja us dic que és un llibre que havia de sortir com bastant abans, però per la pandèmia no va trigar més. I així com el disc ha sigut al revés, no? Que per la pandèmia ha sortit abans del que potser havia de sortir, i el llibre més tard. I crec que en el fons són com dues coses molt complementàries en aquest moment.
Uh-huh. A la introducció del llibre hi dius que hi parles de tu, però també de les vides que has llegit, escoltat i que t'han acompanyat fins al dia d'avui. Hi ha alguna vida que recordis, que t'hagi marcat especialment en aquest trajecte vital, per dir-ho així? Alguna persona que t'hagi marcat?
Uf, hi ha molt. És que jo crec que totes les persones que coneixem ens deixen coses pel camí i aprenentatges vitals, heavies. Bueno, potser totes no, però n'hi ha moltes que sí, no? I moltes de les que parlo al llibre, doncs, si en parlo és perquè, d'alguna manera o altra, han deixat coses i m'han marcat i m'han imprès coses.
Clar, recordem que el llibre està dividit, Gemma, en tres parts, no? Tenim els dies d'ahir, els de la teva infància, els dies insurgents, són dies de dubtes, i els dies d'Itília, no sé si...
I Lítia. La deessa dels parts.
La deessa dels parts, no?
Sí.
Perquè són els pensaments relacionats amb la teva pròpia maternitat,
sí,
no?
Sí, i en aquest... com ho dic, que a partir d'haver estat mare, és com que m'he retrobat amb el feminisme, potser. No? És com, o he entès el feminisme d'una altra manera després d'haver sigut mare, quan a vegades sembla que hauria de ser com al revés, no sé com dir-ho, que és com al revés. I per mi ser mare m'ha obert com un altre món com a dona, de dir, vale, soc mare, però soc moltes altres coses. No per això m'estimo menys els meus fills, ni m'agrada menys la meva condició de mare, però reivindico que també hi ha una persona que es diu Gemma Humet, que està darrere de... de ser mare, no?
Totalment. Escolta, i tant, que et ganes d'escriure més o no?
Sí, clar, jo realment ho segueixo fent. Clar, publicar, sempre. No sé si tornaré a publicar mai més.
Millor dit, la pregunta però... seria, tens ganes de tornar a publicar?
No ho sé.
Sí. Si m'ho demanen, no, Gemma?
És com... segueixo sentint-me molt intrusa. Jo seguiré escrivint, evidentment, per fer les cançons i per aquests textos que per mi són com... em serveixen per ordenar el caos de, del meu cap una mica. Llavors això ho seguiré fent segur. Si publicaré més o no, això ja ho veurem. Discos segur que sí. Ara, llibres ja ho veurem.
A l'inici de l'entrevista, Gemma, et preguntàvem, no? Què sents a l'escoltar-te? I tu deies... mira, jo el que sento és que tinc unes ganes ja de començar els directes, sí. No, Gemma? Recordem que ara sí, tornant a la teva faceta més de cantant, és aquest dissabte 7 de maig,
sí,
no?
Sí,
que
sí,
seràs
sí.
A Llagostera, tres sí. quarts de nou, en el marc del festival Espurnes. Ui, que xulo, ja el tens tot
sí,
preparat.
Sí, sí, està tot preparat.
On més et podrem veure o escoltar durant les properes setmanes?
Dels que puc, perquè ara sortiran moltes dates, però les que puc dir, bàsicament,
confirmar,
són aquestes
no?
de l'Espurnes. Llavors, molt important, el 22 de juliol serem a la Sala Barts, dins del marc del Festival Grec, que us hi espero a tothom, perquè serà molt, molt xulo i en tinc moltes ganes. Llavors, uns dies abans, no sé exactament si és el 13 o el 14 de juliol,
sí?
Així estic al Festival Anòlia, a Igualada, llavors a l'agost també estic a Calella, al Festival NEC, i aquestes són les dates com que em deixen dir. Però n'hi ha moltes més que ara es van... que van sortint...
Que s'estan acabant de cuinar.
No?
Tenim...
no, és a dir, confirmades estan. El que passa que fins que ells no fan...
la publicitat.
O sigui, saps? Fins que no ells...
bé, la més propera és aquest 7 de sí. maig, a Llagostera, si voleu doncs, escoltar en directe el darrer disc de Gemma Humet, aquest rere tot aquest fum, ja sabeu, en aquest festival Espurnes. Gemma, ha estat un plaer tenir-te aquí. Ens ha passat aquesta primera mitja hora a partir de les 11, la veritat, molt agradable. Gràcies, Gemma Humet, cantant i pianista, que ens has presentat aquest nou disc rere tot aquest fum i també el teu primer llibre. Per tant, parlàvem de música avui amb els dies que m'habiten. Moltes felicitats. I què et sembla, va, José? Acomiadem a la Gemma escoltant una altra peça, no? La tens preparada, de la Gemma Humet, d'aquest nou disc rere tot aquest fum. Gràcies, Gemma.
Gràcies a vosaltres.
Ràdio Estel.
Els podcasts de Ràdio Estel. Bayona contra la Bajona. La proteïna, teràpia de grup, en poques paraules. Matrícula oberta, olor de tinta, la tecnopèdia, la veu de Càritas. Ràdio Estel té tants podcasts que no te'ls acabes. Posa'ns a prova. Troba'ls a radioestel.cat, a l'app Ràdio Estel oficial i també a Spotify. Són els podcasts de la nova Ràdio Estel. Si has de fer front a un feixuc tràmit legal o un conflicte jurídic, ja siguis autònom, empresa, treballador per compte aliena o consumidor, els advocats i assessors de Digestum Legal t'ajudaran. Digestum Legal, un despatx multidisciplinar amb prop de 40 anys d'experiència que presta serveis professionals amb rigor i compromís per una bona gestió i defensa jurídica. Truca al 93 265 78 44 o contacta'ns mitjançant les xarxes socials. Digestum Legal, defensa jurídica integral.
Ens acompanyes a fer un passeig per la vida? Al Tot anirà bé ens agrada omplir-nos de tot el que ens envolta. Conèixer i comentar l'actualitat, somriure tant com puguem, substituir la migdiada per testimonis que ens sorprenguin i donar la mà a gent interessant que ens faci créixer mentre l'escoltem.
De dilluns a divendres, de 3 a 6 de la tarda, Tot anirà bé, amb Toni Marín.
Perquè estem convençuts que si ens acompanyes, tot anirà bé.
Dissabte 28 de maig a les 5 de la tarda, especial Tot Sardana amb motiu de la final de la 32a edició de la Sardana de l'any. En directe des del Teatre La Faràndula de Sabadell amb Gerard Carrión. Escoltarem les sardanes finalistes i sabreu la sardana que es proclamarà Sardana de l'any. I també donarem a conèixer els Premis Joventut i el de la Crítica. El diumenge 28 de maig, la final de la Sardana de l'any en directe a Ràdio Estel.
Cocodril Club.
Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Ràdio Estel els dissabtes i diumenges de 2 a 3 de la tarda. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, dissabtes i diumenges, de 14 a 15 hores, a Ràdio Estel.
Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
Hasta luego, cocodril. No pasaste de caimán. Hasta luego, cocodrilo.
Ràdio Estel. Barcelona, 106.6. Girona, 103.4. Tarragona, 100.6. Lleida, 91.5. Catalunya Central, 93.7. La Seu d'Urgell, 105.0. Andorra, 107.5. El Garraf, 96.8. La Cerdanya, 104.4. Tortosa, 90.1. Vic, 98.4. Bossòst era Val d'Aran, 106.0.
Al matí, a Ràdio Estel, amb Mercè Raga.
Minuts que passen de 2:15. Seguim caminant avui, seguim avançant en aquest matí de dijous 5 de maig aquí al matí a Ràdio Estel, i tot seguit ja sabeu que els dimarts i els dijous cap a aquesta hora ens visita la Mireia del Pozo aquí al matí a Ràdio Estel, a l'Espai Plusvàlua Dones. La Mireia, doncs, toca temes en relació a la dona, al lideratge femení, a l'economia, a la salut, la violència de gènere, entre d'altres temes. Mireia del Pozo, com estàs? Bon dia.
Molt bon dia, Mercè.
Has vist quina cançó ens ha posat el José avui per il·lustrar el tema del dia?
M'encanta, m'encanta. És que el José té molt de gust.
Doncs mira, mai millor dit, no? Perquè què ens portes avui?
Doncs avui anem a parlar de moda, de les tendències per aquest estiu.
Plusvàlua Dones, un espai sobre l'actualitat econòmica i social en clau de dones i valors, amb la col·laboració de la Fundació Bancària La Caixa, CONEI i Centre d'Estudis de les Dones d'Europa.
I I abans de començar, com sempre, l'espai, recordem que el Plusvalua Dones és el primer i únic espai en temàtica de dona per tota la societat, amb 14 reconeixements, qualitat i menció Premi Sapping TV. I avui la Mireia del Pozo i tot el seu equip ens parlaran d'aquestes tendències, que ja les tenim aquí, tendències primavera-estiu 2022.
Com esteu, Plusvalua Dones? Avui el dia brilla, el sol brilla i, com dèiem l'altre dia, ha de brillar dins els nostres cors. La moda, la roba, ens pot fer brillar. Per què? Perquè pot arribar a afectar el nostre estat d'ànim. L'estat d'ànim és el que acaba movent-nos no només a nosaltres, sinó també a les persones del nostre voltant. Tot allò que transmetem, però sobretot, 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 la moda, el que ens ha de fer és la nostra autoestima està bé.
Vinga, doncs, Mireia, si et sembla, ja donem aquesta benvinguda avui per abordar el tema del dia. La nostra convidada és l'Amparo Tamayo, que és directora de Tamayo i assessora imatge personal i shopper. Déu-n'hi-do, ho he dit fatal, eh? Personal shopper. Com estàs, Amparo? Benvinguda novament.
Aquí ve, benvinguda novament, perquè és que cada vegada que ve l'Amparo, i la temporada passada també quan venia, ara ho parlàvem, la gent acaba demanant que torni, vol que repeteixin les seves entrevistes. O sigui, és una passada, perquè realment l'Amparo ho fa d'una manera molt personal
molt
i propera.
No? Sí, perquè, Mireia, l'Amparo, vas estar amb nosaltres, no? Vas estar al principi de temporada, no, Mireia, que ens parlava de les tendències que es portarien, no?
I abans dels Nadals, que ens va dir tot el tema del brilli-brilli, dels colors i de tot. Bueno.
I clar, per, diguéssim, arrodonir amb aquesta taula d'avui per parlar d'aquesta moda primavera-estiu 2022, tenim a la Noelia Rodríguez, que és una instagramer positiva, ja ho sabeu prou bé. Noelia, com estàs?
Bon dia, molt bé. Bon dia.
Avui la Noelia també va estupenda, eh?
Sempre vaig estupenda, sí, però avui... avui he trencat els moldes.
Guaita-la. I és que ho dèiem, és positiva, no ho pot... No? La Naima Xalawi, que també ens acompanya a l'altre costat del telèfon. Insta Naima, Barcelona. Com estàs, Naima?
Molt bon dia a totes. Com esteu vosaltres?
Molt bé, molt bé, contentes.
Un plaer estar aquí una altra vegada amb vosaltres.
Que bé, sempre és fantàstic sentir-te, encara que sigui així a la distància, Naima.
Doncs sí.
Una abraçada ben forta.
Mira, aquesta abraçada rebuda, l'hem rebuda a totes, Naima, gràcies. Va, Mireia, que jo tinc ganes ja per saber què es portarà aquesta temporada. Per tant, Amparo, tenim això, moltes ganes de què ens depararà aquest estiu a nivell de moda. Quins seran aquests colors indispensables que dius? És que aquests no et poden fallar a l'armari.
A veure, colors, venen tots els colors. Ens atrevim a tot. Ja ens va passar una miqueta l'any passat, després de la pandèmia. El que sí que barregem molt, molt els colors, que mai havíem pensat que es podrien barrejar a nivell de moda. Ens atrevim amb el verd, jo crec que és el gran protagonista aquest estiu.
Ah, doncs, doncs m'encanta a mi el verd.
El verd és maragda.
El verd com? Quin és?
El maragda.
Maragda.
Sí. Al principi ens deien que venia molt el... Bueno, si l'heu... Pel nom, a mi ja no sabeu quin és, que és el beriperi.
Que sí,
és...
que en van parlar aquí.
Sí,
Menard,
sí. Tant.
Del Pantone,
doncs
no?
Doncs el beriperi, jo crec que s'ha quedat relegat una mica segura.
Mira, Amparo, que és ens van comentar que és el color...
El color de les parets.
De les parets d'aquest estudi,
sí.
El beriperi.
Una mica més fluixet, sí. Més tipus pastel, però sí que és aquest. Però realment el que ha despuntat és el verd. Després els tons pastels... els blaus, els verds pastel, tota la gamma de pastels ve molt, molt, molt.
És curiós, que, com ha quedat relegat el beriperi, que realment venia molt, molt fort, i era una aposta molt gran, però clar, com deia l'Amparo, aquests colors, i que estem apostant tan fort pel verd, probablement degut a que venim de la pandèmia, de sortir,
no?
I tenim aquestes grans ganes d'esperança, sí. I de vida. Escolta, Amparo, quines seran les peces estrella, les bàsiques o indispensables?
A veure, com cada estiu, l'estiu dona per tot, la imaginació és increïble. Podem destacar el crochet, que ve bastant, venen molt les ratlles les ratlles diguéssim, marineres,
no? Exacte, les marineres.
Tot el mariner barrejat amb el denim, ve molt, també. Ve molt les ratlles asimètriques, totes les
Les figures geomètriques...
Sí, ah, sí? Ah. Sí, la gaia és asimètrica, sí, i totes les figures geomètriques.
Que interessant.
Donen moltíssima vida. Estem buscant totalment, jo crec que la paraula és...
L'objectiu és buscar vida,
vida,
no?
Vida,
sentir-nos,
sí, sí,
vius, no, Mireia, també, d'alguna manera?
Sí, aleshores això ens dona molta vida. Vestits i faldilles curtes, per qui pugui, qui s'atreveixi.
Clar, això del
és una tendència, pugui, val?
Jo un paro me'n recordo que la darrera vegada que vas venir, que sí, la gent s'ha de sentir còmoda,
sí, sí,
no?
Sí, sí,
amb el que porti,
clar,
i que arrisqui i
molt
a gust. Exacte.
Aleshores, el tema de la faldilla curta, doncs, molt bé, però jo crec que va més dirigit, doncs, a gent que pugui realment portar les faldilles curtes i se senti còmoda.
I que se senti còmoda.
Ah, això és evident. Els monos també venen molt, que ja es van portar molt l'any passat. Les samarretes amb missatges i logos, també, com sempre. Es porta molt la sobrecamisa, o el que és el camiser amb un pantaló sota.
Ah,
o sigui,
sí.
El camiser obert amb un pantaló sota. Els trajes o els vestits de jaquetes sencers, que es porten molt aquest any, en colors, per mi són fantàstics. El que dèiem, el color bloc, que són les barreges de colors, amb una mateixa roba o mateixes prendes. Els serrells, els flecos,
sí,
per entendre's, a la roba. Els vestits cut out, que són modes, sí, són modes que venen dels anys 90, que són amb orificis. No sé si heu vist aquests vestits.
Ah, sí.
Ah, que pels cantons o els laterals tenen forats.
Es veuen la roba.
Això és una moda una mica difícil,
Sí, però
Mercè,
sí, sí, però s'està veient molt a les botigues.
Clar.
S'està veient molt. Ara, després ja cadascú...
Clar, i aquí hem preguntat les peces estrella. Clar, clar, clar.
Les peces estrella són aquestes.
Sí, que és el que es portarà aquesta tendència. El que ve, no?, sí, com a tendència.
Després es porta molt, com cada any, els pantalons molt amples, tipus palazzo, amb flors, amb estampats, amb camises, amb samarretes... I això seria...
És fantàstic, és fantàstica aquesta vida que ens arriba aquest estiu,
Realment arriba vida.
Arriba molta vida, que ara va, entrem a les sabates, Amparo, necessitem saber què hem de portar, no?, als peus. Què ens recomanaries? Quines són les estrelles, no?, les peces estrelles en quant a sabateria?
Les sandàlies són la peça estrella, com cada any, anem més fresquetes. El que són les creuades, tot el que són les sandàlies creuades, sí, es porta moltíssim. Les plataformes es porten molt aquest any, molta plataforma. Es torna a portar, evidentment, encara que sigui estiu, la bamba típica, amb molts colors. Bueno, no sé si podem parlar de marques o no, però...
Sí, sí, pots parlar del que vulguis.
La típica Converse es continua portant molt amb roba, i han vingut molts colors ara amb les Converse. Abans era la blanca i la negra, i ara veiem blaus, roses, de color verd.
Imagina't, jo tinc unes granates, però són de quan anava a BUP.
I encara les tens?
Figureu-vos si fa anys, i encara les tinc.
Ostres, o sigui
que, sí, fantàstic.
A veure, la sabata, com sempre, que tu hi vagis còmoda.
Sí.
Independentment de la moda.
I ara anem als bolsos o a les bosses. Com es presenten per aquest estiu? Amparo, grans, petites, per on anem?
A veure, amb els bolsos... S'ha d'aplicar el sentit comú. Els bolsos normalment són petits o mitjans, normalment. Està clar que si anem a la platja, estem en un lloc de platja, portarem una bossa més gran. Si anem més informals, doncs un capazo. Però si tenim qualsevol evento, o inclús per anar a treballar, que volem anar còmodes, sempre la paraula còmoda, portarem un bolso, que es porta molt el bolso acolxadet, de colors, i sempre els portem últimament molt és creuats i ben còmodes, que tenim les mans lliures per agafar el mòbil, per el que sigui, per anar parlant pel carrer, i de molts colors, també.
Mira, et volia preguntar, Mireia, perquè abans estàvem parlant de les sabates i ho he buscat perquè sí que és veritat que he vist una tendència, a veure si tu, Amparo, me la saps determinar, els esclops que tornen, no?
Perdó, se m'han oblidat, els esclops.
És que els he vist per tot arreu, però... Clar, aquests esclops que es porten a l'estiu, que jo a vegades no sé si són... Passes una mica de calor, però venen fortament,
sí,
no?
És una
tendència,
sí,
que jo he vist a tot arreu,
sí, sí,
no?
Sí, sí,
Amparo,
esclops,
ens la recomanes.
Sí, a les botigues principals de multimarca veus esclops a tot arreu. Què és el més adient? A veure, doncs per sortir una tarda, al millor, però no per tot el dia.
Clar.
Clar, amb aquesta comoditat que ens parlava l'Amparo, clar, és que té molta duresa, l'esclop.
Té molta duresa. Jo en tenia uns, me'n recordo, fa molts, molt, molts anys.
Totes
però
sí, també.
Tots hem tingut,
sí,
no?
Sí, tots hem tingut.
Ja veurem qui cau, aquest estiu, Mercè, sí. Ens coneixem.
No, no, i clar, i realment és això, que depèn de la temporada, que te'ls pots posar també l'hivern, no?, òbviament, amb les mitges, però que l'estiu sense mitges és com que, és el que deia la Mireia, no són gaire còmodes, no, però
veure, jo, com el recomanes portar-ho? Jo l'esclop me'l posaria per sortir una tarda, val, o per anar a prendre alguna cosa amb les amigues i tal. Ara, després, per continuar amb un sopar i estar tota la nit, ho trobo una mica arriscat.
Agosarat, sí, no?, pels seus peus.
Sí, sí, sí.
Va, que estem en època de bodes, batejos i comunions, el típic clàssic del mes de maig, Mireia, em sembla que tu ja l'has començat, no?
Sí, sí, el cap de setmana passat vaig fer el del meu fill gran.
Va, enhorabona. Ah. Quines recomanacions faries per aquells oients que ens estiguin escoltant i que tinguin, doncs, ara properament, que segur que seran molts, què els hi recomanes? Quin seria l'estil que més es porta?
Molt breument parlarem de dues coses. Crec que la més important, anem tard. Anem tard perquè hi ha molt poc estoc.
Clar.
A totes les botigues hi ha molt poc estoc.
Ah, sí?
Sí.
Han comprat menys.
No per les bodes, mm-hmm, sinó a tot arreu. Mm-hmm. Les botigues, si us doneu compte, no tenen tant gènere com tenien abans. Tot es compra molt online, això per una part. Amb el tema de les bodes, s'està portant molt el traje fet a mida per dissenyadores. Uh-huh. Per què? Perquè hi ha poc estoc, la gent no pot escollir gaire i aleshores es pot trobar un vestit fet a mida.
Clar.
Fet a mida. Però penseu que jo al febrer estava fent ja vestits, preparant vestits pel mes de setembre d'aquest, ostres, any. Uh-huh. Les dissenyadores van a tope. Uh-huh. Està previst que hi hagi un 20% més de bodes que l'any 2019.
Clar, amb tota la pandèmia entenc que no.
Consells, vestit, no vagis disfressada. Porta mono, porta traje de jaqueta, el, sí, que vulguis. Uh-huh. Però no vagis disfressada, no deixis de ser tu per anar a una boda.
Clar. Clar, vale, això passa molt, és cert.
Hi ha gent que va realment disfressada, aleshores no va còmoda. I això es nota.
Això es nota, es transmet, no? Clar. Quan tu estàs totalment adaptada, no?, i et sents còmoda amb el que portes.
Amb unes sabates també has d'anar còmoda amb una boda. Hi ha gent que porta la sabata i després una altra. A veure, busca una sabata que la puguis portar més o menys tot el dia, que sigui més o menys còmoda. Si tu vas amb un vestit llarg, pots jugar millor perquè la sabata no es veu tant. I si anem de cada tarda vespre, que és normalment quan es fan les bodes, doncs podem portar una sabata còmoda amb una plataforma que no es vegi gaire i anem.
Quantes grans veritats, que ens està dient l'Amparo, això de no anar disfressada, que sovint passa i ens ho heu transmès molt aquest tema, I la moda, com ens està dient, doncs l'hem d'adaptar al nostre gust, al nostre cos i a la nostra comoditat, terme que no para de sortir, hem de ser nosaltres. Pensant en l'economia i la sostenibilitat, també, Amparo.
Bueno, intentem comprar roba, però intentem comprar la roba conscientment. No comprem i llancem, que s'està fent molt, o no comprem i venem de seguida per qualsevol plataforma. Uh-huh. Intentem readaptar aquesta roba, que la podem reutilitzar de moltes maneres. Uh-huh.
Que li podem donar una segona vida, no?
Una tercera i una quarta vida. un vestit, el que deia abans, un camiser, sí, pots portar-lo amb una sandàlia, però després li pots posar, obrir-ho i posar un pantaló a sobre, pots camuflar un mono amb una americana, és que pots fer 50.000 coses. Intentem ser responsables.
I perdoneu ràpidament, perquè és veritat que aquest temps que ens està, que estem tenint, diguéssim, com que no ens ha donat molta treva, perquè jo, o sigui, acabo de fer el canvi d'armari, em paro, sí o no? O sigui, no? Portàvem res fa unes setmanes, entre les pluges, no? Sí. I que ens hem tornat una mica bojos, no? I que cada vegada jo crec que es anirà fusionant aquestes temporades, no sé com ho veieu.
Sí, jo crec que sí que es fusionaran.
Doncs aquí a l'Espai Plus Valva Dones del matí a Ràdio Estel estem avui conversant, Mireia, amb l'Amparo Tamayo, que ens està donant aquestes claus per tenir present de moda en aquesta temporada de primavera-estiu. Però clar, afegim a la tertúlia la Noelia i la Naima i aprofito per preguntar-li a la Naima, tu que ets instagramer, el que surt a Instagram, Naima, és tendència, no? O sigui, tot el que veiem és el que està de moda o és el que es vol posar de moda, Naima?
Bueno, en realitat, la tendència comença al carrer, ¿vale? Comença, pot ser tu la persona que inspira amb un caza tendències al carrer, que hi ha agències al món que es dediquen especialment a això, que és agafar, sortir pel carrer, mirar el que la gent es posa i traslladar anys, diguem-ne, aquesta informació al món dels dissenyadors, dels que en realitat ho posen, diguem-ne, produeixen aquesta moda pel carrer, i després, en realitat, Instagram, la tele, les revistes i el carrer és el nostre escaparate final, diguem-ne, d'allò que es porta, de persones que són o influents o persones, com deia l'Amparo, que són... que se senten molt a gust amb si mateixes, s'atreveixen a combinar, a fer aquestes combinacions impossibles de colors i de coses, i al final les veu un caça tendències, un caça... com es diu aquest?
Al final
el que fan és això, és traslladar del carrer a les passarel·les i després produir aquesta moda, però les Instagram i les influencers són les que al final agafen aquestes tendències, les fan seves i arriben a la gent, diguem-ne.
Clar, i ho transmeten per aquí, per Instagram. Ah, clar. Noelia, hem parlat de colors amb l'Amparo. Com poden els colors afectar el nostre estat anímic?
Doncs el que ha dit l'Amparo és realment els colors Pantone que han vingut, però com jo sempre dic, que m'agrada sempre arrodonir els temes amb que darrere de qualsevol foto, darrere de la moda, hi ha persones. Aleshores, a veure, els colors de moda estan superbé i les tendències estan superbé, però sempre adaptant en el que tu et trobis bé i a el que t'identifica a tu, perquè és el que deia ella, és que això després es nota. Si no vas a gust, es nota. I sobretot el que a mi més m'agrada de la moda és que puguis transmetre el que és la teva personalitat.
Clara, justament la Naima ens ho estava, ara li hem preguntat, no? Li volíem preguntar a Mireia, que la moda d'on neix, ja ens ho ha dit, realment. Doncs surt del carrer, Naima, però després, quina és la vida, no? Que segueix aquesta tendència a les passarel·les, als ateliers, o fins i tot, com també tu ja saps, a les xarxes socials, no?
Sí, sí, exacte. En realitat, la moda som nosaltres, que és com deia la Coco Chanel. O sigui, en realitat, la moda som nosaltres i som les persones les que al final li donem més relleu a una tendència o una altra. Pot crear una tendència, però que al final no fa aquest efecte boomerang que arriba al consumidor. Però en realitat, el consumidor és el que estableix aquesta tendència i la fa el boom final. Per què? Perquè en realitat tu pots treure un estampat que està molt de moda, però la gent no se'l posa, no agrada. En realitat, tota aquesta agència de cool hunters que hi ha arreu del món i el que treballa, es treballa perquè el comprador final es senti a gust i utilitza aquesta tendència i se la posi i la consumeixi, en realitat.
I tant, Noelia, hi ha combinacions impossibles, o d'entrada ho semblen, com ens deia l'Amparo, però anem avançant. Les persones al dia a dia treballem, no ens enganyem, i cal baixar la moda a la vida real, com fa la mateixa Amparo, i ara també ens estava apropant la Naima, que l'important és sentir-nos bé amb nosaltres mateixes.
Sí, per exemple, quan ha posat l'exemple l'Amparo del tema dels esclops, doncs, a veure, els esclops fan molta gràcia i tal, però clar, no és una sabata còmoda i aquell dia pots acabar mort perquè et pots fotre de nassos parlant malament, i no són. Aleshores, a veure, s'ha de buscar el terme mig entre anar amb les tendències que a tu t'agradin, però potser, doncs... Jo, per exemple, sóc de l'opinió de que si s'han de portar dos sabates al bolso, doncs es porten dos sabates al bolso. I sobretot, però per sobre de tot, jo sóc estilista també i també m'encanta la moda i... Però sobretot m'agrada que cadascú tingui el seu estil i, a veure, les tendències estan molt bé, però adaptant-les sempre a un mateix.
Clar, és que la Noelia, ella està titulada en tot el que és imatge, protocol... Sí.
No, però és molt important, no, aquest punt que... O sigui, tenir en compte les tendències, però que no ens marquin la nostra vida.
Sí.
És aquesta autenticitat que també ens deia l'Amparo, la nostra pròpia autenticitat, i trobar, doncs, la teva imatge a través de la teva pròpia personalitat. Important també, Mireia, el que hem tocat abans amb l'Amparo, no? El tema de la sostenibilitat en el món de la moda. Us ho preguntem a la taula en general. Creieu que el mercat de la moda ara mateix ens condueix directament al consum? Comencem per l'Amparo.
Sí, sí, realment ens condueix al consum. L'únic que els teixits que estan arribant a les multimarques són teixits que no són de qualitat. Aleshores, no podem pretendre que aquesta roba fer-la servir gaire, perquè... realment amb dues o tres rentades no es nota que no estan fetes amb material sostenible.
Qui vol continuar, per Naima. Exemple? La Naima, va.
Sí, jo personalment dic, la moda no ens porta... La moda per mi és una indústria que depèn de la persona i una mica la seva... la seva filosofia de vida la converteix en una cosa o en una altra. Hi ha gent i marques supersostenibles que estan de tendència, que no està renyit portar coses de moda amb coses sostenibles, que aquesta és una idea. El que sí està diguem-ne, el consum o el sobreconsum de la gent està lligat amb el fast moda, o sigui, amb el fast fashion, que és la moda per consumir ràpidament i per llançar. I això sí que hem de tenir molta consciència, que quan compren coses molt barates, que potser no tenen molta vida, com deia l'Amparo, i no la podem mantindre durant molt de temps ni als nostres armaris, ni donar-li un altre ús, diguem-ne, segon o sí. tercer. Mm-hmm. Bàsicament això.
Mm-hmm. Noelia, tu què opines?
Jo opino que ens hem tornat bojos comprant, ja directament, i sí que és veritat que hi ha moltes... Hi ha, per exemple, com per exemple H&M, jo ho dic perquè ja doncs que sí que utilitzen molt el tema sostenible, i aleshores lo important potser perquè no ens continuem tornant bojos i podem donar una segona vida a les peces, comprem molt bàsic, que després li podem donar la volta, li podem donar 3 o 4 viatges i li podem donar doncs, una altra oportunitat que es pugui ser tendència també a la temporada la vinent.
I tant que sí, Noelia, i tant, perquè si no això és un gasto constant i no pot ser, hem d'apostar pels ODS, pels objectius de desenvolupament sostenible. Mm-hmm. Per acabar de bon humor, solucions sempre.
Aquí,
en què ens pot ajudar la moda? O què és el que ens pot solucionar? Amparo, comencem per tu.
En què ens pot ajudar la moda? Ens pot ajudar a ser més responsables.
Mira.
A més responsables. Si analitzem molt bé el nostre armari, a vegades ens podem donar compte de
que tenim de tot.
De que tenim de tot, de que hem de fer un examen de dir, trec tota la roba de l'armari i veuràs quina sorpresa que et dones,
sí.
I veuràs quines tantíssimes combinacions que pots fer que no se t'havien passat
al cap. Que no t'havies plantejat, totalment.
Naima, en què ens pot ajudar la moda?
Pues la moda és com un cercle que té molt a veure amb el teu estat d'ànim, amb els teus pensaments. Si et veus bé, segurament tindràs un dia fantàstic, treballaràs a gust, hi haurà aquesta influència de la moda a la nostra vida diària, pues és important. Vull dir que a part de ser sostenibles i de mantenir-nos una mica més responsables a l'hora de comprar, i el que deia l'Amparo i la Noelia, de donar-li més vida a les nostres, als nostres looks i a la nostra roba, pues això que ens alimenta de forma positiva quan ens trobem a gust amb el que portem.
Que bé, mare meva, entre l'Amparo i la Naima, Noelia, déu-n'hi-do, vinga, som-hi.
És que la moda és la nostra carta de presentació i és una part més de nosaltres i s'ha de cuidar igual que cuidem qualsevol altre.
L'ha clavat.
Vinga, va, que anem a les conclusions. Aquestes conclusions, Mireia, què en podem extreure avui del Plus Valor Dones?
Doncs som-hi, per aquest estiu els colors venen, tots els colors, ens atrevirem amb tot, barrejarem el que era impensat, però sobretot el que ve és el verd maragda i els tons pastels. Ratlles marineres, denim, ratlles asimètriques, figures geomètriques, el cotxet, els vestits, les faldilles, els monos, samarretes amb missatge, camises oberts amb pantaló i el tema dels flecos. La finalitat total, tant a nivell de roba com a nivell de colors, és la vida, transmetem vida. Els peus, sandàlies, creuades, amb plataforma, bambes de colors, els clops, sí, però que no hi ha comoditat. I aquí, sobretot, anem a la comoditat. Els bolsos, companyes, amigues, sentit comú, petites o mitjanes, sempre la comoditat. Creuats és el que venen perquè tenim les mans lliures i, sobretot, amb molt de color. De cara a les bodes, batejos i comunions, doncs resulta ser que anem tard, perquè no hi ha estoc i estem apostant pels trajes fets a mida per dissenyadores. El consell, molt important perquè ens ho demanàveu, no anem disfressades, sentim-nos bé. Les compres les hem de fer de manera conscient, donant-los moltes vides a la roba. No pot ser el fast fashion. I apostem per la sostenibilitat. La moda som nosaltres.
Doncs vinga, amb aquest missatge. Nosaltres ho deixem aquí. Moltes gràcies a totes. Que vagi molt
igualment.
Bé.
Igualment.
Gràcies, bon dia.
Els dimarts i dijous, a 11:45, al matí a Ràdio Estel, Plusvàlua Dones, amb la col·laboració de Fundació Bancària La Caixa, CONEI i Centre d'Estudis de les Dones d'Europa. Són les 12.